Àrac t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Sabeu què és un cigne negre en economia? Heu sentit mai a parlar de l'efecte cobra? No allò del Bisbal i la Xenoa, sinó l'efecte cobra en termes econòmics. Quina relació hi ha entre tenir poca paciència de petit i patir obesitat o tenir un sou més o menys elevat? Sabíeu que el primer Silicon Valley el van muntar els vidriers de l'illa de Murano? Bé, doncs aquestes i altres curiositats, altres respostes, les trobareu al nou llibre del professor Xavier Salai Martín, que es diu La invasió dels robots i altres relats d'economia en colors. I, per cert, acaba de sortir fa pocs dies a la venda. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Salai Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Bona, molt bé. Avui saludem el professor, en aquest cas, des de Manchester. Abans de res, de seguida entrem en matèria amb aquest nou llibre, per cert, en fi, molt interessant, d'aquests que sempre aprens coses, però abans volia comentar-li, volia fer-li una pregunta respecte a una entrevista que li fan aquest mes de març a la revista del RAC, del Real Automòbil Club de Catalunya, no de RAC1, perquè fins a dia d'avui crec que no tenim revista, on la pregunta de si hi ha sistemes econòmics més justos que d'altres, vostè diferencia entre sistemes inclusius, com el model nord-americà, i sistemes extractius, com l'espanyol. I a mi m'agradaria que ens ampliés què vol dir cada sistema, és a dir, quin és el sistema inclusiu i quin és el sistema extractiu.
Sí, a veure, d'entrada, això no és una distinció que faig jo, això és una distinció que fan els dos economistes institucionalistes més importants del món, professors de l'MIT i de Harvard, que es diuen Darren Acemoglu i Jim Robinson, que van escriure un llibre que s'ha fet molt, molt, molt famós, que es diu, que explica per què hi ha nacions que tenen èxit i nacions que fracassen, fins i tot imperis que desapareixen, com l'imperi romà, i ells el que distingeixen són això, els països que tenen institucions inclusives i extractives. Les inclusives són aquelles institucions que permeten, donen la possibilitat que qualsevol membre de la societat acabi, doncs, fent-se ric, innovant, implementant les seves idees. Les institucions, els països que tenen institucions extractives són aquells on una elit bàsicament extrau els calés, les rendes de la resta de la societat a base de tenir poder polític. Si tu mires les persones més riques de la llista Forbes, veuràs el Bill Gates a dalt de tot, veuràs els nens del Google, el Sergey Brin i el Larry Page, veuràs els Jeff Bezos d'Amazon, veuràs el Zuckerberg de Facebook, i després veuràs també que hi ha gent com el Carlos Slim, etcètera, diguem. Ells el que diuen és, diu, si tu mires, els rics nord-americans s'han fet rics perquè han fet coses que la gent ha comprat. El Bill Gates ha fet coses que, diguem, ha fet programes d'informàtica als anys 80 que el va fer ric. La gent fa servir Facebook, la gent fa servir Google. És a dir, són nens que no eren rics quan eren petits, però que van tenir grans idees, les van implementar i gràcies a això es van fer rics. Si tu mires per contra per què el Carlos Slim és ric, doncs el Carlos Slim és ric perquè doncs era amic del president de Mèxic l'any que es va privatitzar la companyia monopolística de telefonia de Mèxic, molt similar que el que va passar a Espanya, recordeu, que quan es va privatitzar Telefònica va anar a parar l'amic de pupitre de l'Aznar, i gràcies a que va tenir un monopoli, gràcies a que tenia el monopoli, era l'únic que tenia, podia vendre serveis telefònics, el Carlos Slim es va fer ric. Carlos Slim no va inventar ni el telèfon, ni res del que li va permetre ser ric. Va ser ric perquè tenia connexions polítiques. En un país et fas ric perquè inventes coses, a l'altre país et fas ric perquè tens connexions polítiques. I aquesta és la diferència entre un i altre. Espanya és un país una mica, diguem, esquizofrènic, en el sentit de que és una mica de les dues coses. Si tu mires les empreses de l'IBEX, les que estan a Madrid,
sí,
diguem, viuen del BOE. viuen de l'obra pública. Hi ha el Florentino Pérez, tots sabem els xanxullos que ha tingut el Florentino Pérez, la capacitat que té de que quan una inversió no li va bé, doncs li acabin pagant igualment a costa dels contribuents o dels els que utilitzen la llum.
Cas Castor.
El cas Castor, per exemple. Però llavors també hi ha tot d'empreses que no estan a Madrid, que estan a la perifèria, que són extraordinàriament innovadores. Per exemple, Zara, del qual hem parlat algunes sí. vegades en aquest programa, per exemple, Grífols, per exemple, Mercadona, eh? Però fiques que totes aquestes no estan a Madrid, estan a la perifèria, estan a Galícia, estan a Catalunya, estan al País Valencià, etcètera, etcètera. I aleshores Espanya és un país doncs, que per una banda té, diguem, la gent, el que s'anomena de la llotja del Bernabéu, que per guanyar calés necessiten estar propers al govern i que després també han de pagar els deutes, eh? O sigui, si tu depens del govern, quan el govern toca el pito i diu, senyors, heu de canviar de seu perquè m'interessa a mi per raons polítiques, doncs aquests tots han d'obeir, perquè és que si no es queden sense obra, sense guanyar calés, per què? Doncs perquè la seva manera de guanyar calés depèn del govern. Doncs això és la distinció entre uns i altres.
Doncs molt interessant, perquè vaig llegir l'entrevista i em vaig quedar amb ganes d'ampliar aquesta qüestió. Bé, d'inventar i de crear en parla precisament el nou llibre d'Economia en Colors i m'ha cridat l'atenció un avís que vostè fa i que diu la innovació té molts enemics. Entre els enemics sí. que repassa Salai Martín hi ha el fonamentalisme religiós, l'autarquia, l'educació inadequada, la centralització del coneixement, el ludisme i finalment les pròpies empreses. Vostè creu que en aquest cas fins i tot les pròpies empreses a vegades són contràries a la innovació?
Sí.
Vostè en el llibre posa alguns exemples d'empreses que sí. En el moment d'innovar no ho van fer i van pagar Exacte. Les conseqüències.
Sí, sí, com Nokia, que bàsicament va ser venuda a preu de saldo, o com Kodak, que no es van voler integrar les noves tecnologies, van voler conservar el negoci, i això els ha costat caríssim, eh? Les dues han fet fallida. A veure, aquest llibre, el llibre de la invasió dels robots, sí. és un llibre que té molts capítols que són ampliacions del programa de televisió, però hi ha d'altres de nous i diguem, es diu la invasió dels robots perquè té molt a veure amb la innovació, diferents aspectes de la innovació, eh? Una de les coses que acabo de parlar, per exemple, té a veure amb la innovació, no? com les regles del joc, com si tens un tipus d'institucions o un altre, fa que siguis un país innovador o siguis un país, diguem, que només atrau els lladres perquè puguin robar els calés dels contribuents, no? I una de les coses que intento fer, diguem, és que la innovació, intento que es visualitzi, la innovació no és una cosa lineal, és una cosa que mai saps per on vindrà. Per exemple, parlo del que s'anomena l'efecte colibrí. L'efecte colibrí és, fixa't que la natura va fer que quan les plantes evolucionen i fa, diguem, per reproduir-se creen el nèctar, doncs paral·lelament apareix un altre tipus d'evolució, en aquest cas en els ocells, que se'ls evoluciona un tipus d'ales que els permet volar sense moure's. El colibrí és aquest ocell que es pot posar davant d'una planta i movent les ales es queda quiet, just quiet, volant. Això és l'únic ocell que ho pot fer. Però és conseqüència de l'evolució de les plantes, eh? És a dir, el que és un canvi natural en una espècie, la planta o la flor, doncs acaba tenint conseqüències en l'evolució d'una altra planta, en aquest cas d'una altra espècie, en aquest cas els ocells. Un exemple d'això, parlo amb la evolució del vidre, eh? Sabeu que us puc explicar una mica la història del vidre? A veure, diguem, tot comença, el vidre és una cosa que...
Deixi'm dir que això que vostè ara explicarà, que ho he trobat molt interessant, perquè és d'aquestes coses que després, mira, tot això és coneixement, no? Ja pot continuar.
Sí, a veure, el vidre és diguem, una cosa que, diguem, apareix de manera natural quan el diòxid de silici, que és bàsicament la sorra de la platja, doncs les calfes a temperatures de 1.500 graus, es torna, diguem, un líquid, de color vermell grogós, i quan es refreda, doncs queda una mena de vidre. Doncs a veure, això és una cosa que se sabia, la Babilònia ja se sabia que existia, però eren els vidres que tenien els romans eren uns vidres molt opacs, no eren vidre com passava amb les finestres, no era transparent. Doncs bé, la cosa comença al saqueig de Constantinople, quan diguem, a les creuades, a les guerres creuades, doncs, unes tropes invadeixen Constantinople i allò va canviar la història de la humanitat, la balança de poder entre els cristians i els musulmans, els diferents tipus de cristians, etc. I s'han escrit milers de llibres sobre aquest tema, però hi ha una cosa que la història, els historiadors van passar, diguem, va passar inadvertida, i és que va haver-hi una emigració de vidriers, de gent que sabia bufar el vidre, escapant-se d'aquest saqueig, i van anar a parar a Venècia. Allà a Venècia, allò era l'època en què Venècia... Això era el 1204, l'època en què a Venècia doncs, hi havia grans comerciants que anaven a vendre les coses arreu del món, i aquests vidriers es van començar a fer rics i van començar a prosperar. Mm-hmm. 100 anys després, el duc de Venècia, malgrat que tenien un èxit brutal aquesta gent del vidre, els va expulsar a tots. Per què? Doncs perquè, com he dit, per fer vidre doncs, cal tenir forns que cremin a 1.500 graus, i aleshores en aquella època les cases eren de fusta i de tant en quant hi havia un accident que cremava tota la ciutat. I per evitar aquests tipus d'incendis, els va expulsar a tots a una illa que estava no massa lluny, no, diguem, el duc de Venècia no volia perdre el negoci, perquè aquesta gent generava negoci, però no els volia que estiguessin a la ciutat, i per tant els va exiliar en una illa que estava allà al costat de Venècia, que es diu Murano. Llavors va tenir molts vidriers tots allà junts, i això feia que cada cosa que un s'inventava, doncs de seguida ho sabien els altres, i llavors els altres inventaven sobre aquesta nova invenció, i així el progrés anava passant en el món del vidre. Això és una cosa que avui dia, si us fixeu, els governs de moltes ciutats intenten fer. Això s'anomenen clústers, la Roda 22 de Barcelona, també intenta posar junts tot d'empreses, en aquest cas de les noves tecnologies. Doncs això, sense voler, ho va fer el duc de Venècia, i això va crear una gran innovació en el sector del vidre. Una d'aquestes innovacions va ser que es va inventar, van barrejar aquest diòxid de silici, el van barrejar amb una mena d'algues que eren riques en potassi, i va aparèixer un vidre transparent, el vidre que coneixem ara. Mm-hmm. El vidre transparent, de seguida es van adonar que això, aquest vidre permetia que la travessés la llum, però si aquest vidre tenia una forma una mica còncava, doncs distorsionava la llum i permetia que s'augmentés el que es veia. És a dir, es van inventar la lupa. I de seguida van veure que si posaven dues lupes, una a cada costat, una a cada ull, doncs la gent hi veia millor, i es van inventar les ulleres. I de seguida van veure que si posaven no un vidre, això es va crear un gran negoci del vidre a tota Europa, tothom va començar a fer negoci amb les ulleres, després la gent va seguir investigant i va seguir fent innovacions, van posar, en lloc de posar dos vidres, que per cert, aquests vidres tenien forma de llentia, i per això es deien lents, perquè en llatí es diu lente, llentia es diu lente, doncs van posar una llentia davant de l'altra, i això magnificava la magnificació, i gràcies a això es va descobrir el microscopi. I el microscopi doncs va tenir conseqüències brutals sobre tota la humanitat. En el llibre parlo d'un senyor que es deia Lluís XIII, que era un rei a França, que era famós, sabeu per què era famós el Lluís XIII?
No ho sabem.
Mai es va banyar. Mai es va dutxar, mai es va rentar. Imagineu la pudor que hauria de fer aquell home. Era el rei, i mai es va dutxar. Per què no es va dutxar aquell home, mai? Doncs perquè en aquella època tenien una visió del món que deia que les malalties, les epidèmies, estaven en els vapors que hi havia per l'aire, per l'aire contaminat, que es filtrava a través de la pell. I per evitar que entressin aquests vapors, vapors com, diguem, que causaven la pesta o el tifus o el còlera, que hi havia de sobte epidèmies que mataven a la meitat de la població, per evitar que aquestes epidèmies entressin al teu cos, el que havies era de tapar els pors, i la millor manera de tapar-los era amb merda, tota la ronya que portava de sobre, i per tant la gent estava plena de ronya, perquè bàsicament els teòrics, els metges, ens deien que els hi deien que allò era la manera de protegir-se, quan tots sabem avui dia que era el contrari. Pues gràcies a aquelles lents, a aquells microscopis, de sobte es va descobrir que aquesta teoria era falsa i que en realitat eren uns petits microbis que acabaven matant a la gent, i per tant, gràcies al microscopi, es va canviar la manera com la gent, de la higiene personal, la gent va començar a fer dutxar-se, va començar a fer servir sabó, vam separar les aigües fecals als de les aigües potables, vam posar clor a l'aigua per evitar que la gent es morís, i tot això va tenir un canvi brutal en la mortalitat de la gent. La gent fins en aquell moment es moria, tenia una esperança de vida de 37 anys, 3 de cada 10 nens es morien, 3 de cada 10 es morien abans d'arribar als 5 anys. Això, gràcies al microscopi i gràcies a tots els avenços tecnològics derivats del microscopi, doncs avui dia la mortalitat és menys de 4%, a tot el món, no hi ha cap país que la mortalitat sigui 3%, l'esperança de vida ha pujat. Fixeu-vos en l'efecte colibrí, l'expulsió d'uns senyors de l'any 1204 de Constantinople va tenir tota una cadena de conseqüències a través de la innovació que acaben tenint conseqüències brutals sobre l'esperança de vida, la mortalitat infantil als països avançats 300, 400, 500, 600 anys més tard. Això és l'efecte colibrí. L'evolució de la ciència, l'evolució de la tecnologia és totalment impredible, però diguem, coses que van passar al segle XIII i que van passar desapercebudes en els llibres d'història han sigut les coses més importants que han acabat passant al món, perquè diguem, és difícil pensar en una cosa que afecti més el benestar de la humanitat que la reducció de la mortalitat infantil. Imagina't lo infeliç que és un pare o una mare quan se li mor un nen. Sí. Imagina't, doncs que hagi desaparegut, bàsicament gairebé desaparegut, la mortalitat infantil és una cosa que afecta la nostra felicitat, afecta el benestar de la humanitat sencera, i tot ha sigut gràcies a una cosa que va passar al segle XIII a Constantinople. I això és una de les coses que parlo recurrentment en el llibre, no? La ciència i la tecnologia no són una cosa lineal que es pot predir, mira, després d'això s'inventarà això i després d'això s'inventarà això altre, no, té uns camins inescrutables, i el que estic intentant fer en el llibre doncs és fer-lo menys inescrutables, més escrutables, més intel·ligibles, perquè diguem, encara que no sigui possible predir cap on va la ciència, sí que és possible mirar enrere i explicar per què o com han passat les coses.
Professor, vostè parlava de l'efecte colibrí en el llibre, hi ha tot un seguit d'experiències que descobreixes, com per exemple, un altre que també m'ha cridat molt l'atenció, l'efecte cobra, que en aquest cas té a veure amb el comportament de les persones. L'origen de l'expressió l'hem de situar, segons el llibre, a l'època que els anglesos van intentar colonitzar l'Índia.
Exactament. Els anglesos van arribar... Això es refereix, l'efecte cobra es refereix a la llei de les conseqüències no desitjades. Quan un polític fa una política, o posa un impost, o posa ara mateix el Trump acaba de posar un arancel, pensant que això farà pujar l'ocupació, no? Diu, posem uns arancels sobre l'acer, així les empreses d'acer dels Estats Units tindran menys competència i això serà bo pels productors dels Estats Units, això crearà llocs de treball als Estats Units. Això és una política. L'efecte cobra és no adonar-se que en realitat el que passarà és tot el contrari, perquè la gent reaccionarà. Per què es diu efecte cobra? Doncs bé, quan els anglesos van arribar a l'Índia i van intentar colonitzar, es van enfrontar a tres exèrcits. El primer exèrcit era els holandesos, que intentaven també colonitzar l'Índia. El segon exèrcit era els mosquits. Els mosquits que transmetien malària, i de fet, gràcies als mosquits, això és un altre efecte colibri, gràcies a què van intentar lluitar amb la malària, van de seguida descobrir que per evitar la propagació de la malària havien de prendre quinina, que era una cosa que estava en la beguda, una beguda amarga que es diu aigua tònica. I aleshores, perquè no fos tan amarga, el que van fotre va ser posar-hi ginebra. I es van inventar el gin en tònic, se'l van inventar a la Índia per poder precisament lluitar contra la malària. Però el tercer exèrcit era el de les serps. Estava ple de cobres per tot arreu. I van pensar que la manera d'arreglar aquest problema no era el gin tònic, sinó la manera d'arreglar aquest problema eren els economistes. I van dir, escolta'm, aquí el que hem de fer és donar incentius a la gent a que mati cobres. I van oferir una recompensa. 1.000 rúpies a cadascú que ens porti un cap de cobra morta. I van pensar, si la gent li dones calés perquè mati cobres, i tu li compres els caps de cobres mortes, doncs escolta'm, tothom es dedicarà a matar cobres i en 4 dies no quedarà ni una cobra, oi que sí? El que no van pensar és com reaccionaria la gent. I els indis van pensar, escolta'm, aquí cada cobra posa cada any 40 ous. Normalment aquests ous diguem, no sobreviuen perquè tenen enemics naturals que se'ls mengen, però si nosaltres cuidem aquests 40 ous en lloc de matar la cobra i entregar-li els anglesos, si nosaltres cuidem aquests 40 ous tindrem 40 cobres.
I llavors cada una d'aquestes cobres tindrà 40 cobres més, i d'aquí 4 anys tindrem milions de cobres. Per tant, el que van fer els indis va ser començar a criar cobres. I per tant, els anglesos el que feien era anaven pagant i pagant i pagant, i quan més pagaven, més cobres hi havia. Fins que es van adonar que això no funcionava, van dir, s'ha acabat aquest programa, és una presa de pèl, no solucionem el programa de les cobres, i aleshores els indis el que van fer va ser, ah, com que ja no ens paguen per les cobres, les van deixar anar totes. I per tant van acabar amb moltes més cobres del que hi havia al principi. Fixa't, l'efecte cobra és, tu fas una política pensant que passarà una cosa i passa just al contrari. Aquests dies, per cert, hem vist una versió d'aquest efecte cobra s'anomena l'efecte Barbara Streisand. L'efecte Barbara Streisand, la Barbara Streisand va cometre un error, algú va fer una fotografia de la seva casa i la va publicar en una revista que ningú llegia. Aleshores ella va portar als tribunals en aquesta revista perquè no volia que ningú veiés fotos de la seva casa. I aleshores, quan la gent va saber que la Barbara Streisand havia posat als tribunals, tothom va començar a buscar la foto, i de fet una revista que ningú havia llegit, la foto que ningú havia vist perquè era una revista que ningú llegia, es va convertir en la foto més famosa del món perquè tothom va veure la casa de la Barbara Streisand. Ara, cada vegada que hi ha un jutge que prohibeix un llibre, i això ho hem vist a Espanya fa un parell de setmanes, el jutge prohibeix un llibre perquè no es vegi que hi ha un diputat del PP o un conseller del PP de Galícia que apareix allò nombrat entre la gent que es dedica al món de les drogues, doncs prohibeix aquest llibre i l'endemà és el número 1 de vendes d'Amazon. L'altre jutge prohibeix una exposició de fotografies de presoners polítics i resulta que tothom va veure aquesta exposició, que ara l'exposaran a Lleida, o quan el govern espanyol posa posa pressió a la Federació Anglesa de Futbol perquè impedeixi que el Guardiola posi un llaç groc perquè no vol que se sàpiga que a Espanya hi ha presos polítics, la conseqüència és que tot el món, per culpa d'aquell en el Guardiola, el sanciona la Federació Anglesa, pressionada pel govern espanyol, per culpa d'aquesta sanció, ara tothom parla dels presos polítics espanyols. Polítics, polítiques, que acaben tenint exactament l'efecte contrari del que buscaves. Això s'anomena l'efecte cobra.
L'efecte cobra. Parlo de moltes altres paraules que per exemple, algun cop n'hem fet referència, com l'exemple del cigne negre. Com hauríem de definir el que a nivell a l'economia vol dir el cigne negre?
El cigne negre són aquells episodis que tothom, abans que passi, tothom pensa que són impossibles, que no passaran. I que, de fet, tots els experts diuen que no passaran, abans de que passi. Un cop han passat, ja sabeu que els experts tots diran, jo ja ho vaig dir, sortiran els programes de ràdio dient jo va ser l'únic que vaig predir que això passaria. Però la veritat és que abans de que passin, ningú havia predit. Es diu a signe negre perquè signe negre és una expressió que hi havia a l'antiga Roma de les coses que són impossibles. Per què es pensava a l'antiga Roma que era impossible el signe negre? Doncs perquè tots els signes, els signes vol dir, signes no són un signo en castellà, sinó un cisne,
Sí, sí.
Tots els signes que s'havien vist a la història d'Europa, tots eren blancs, i com que ningú mai havia vist un signe negre, deien això és impossible. I llavors hi havia una expressió en llatí que bàsicament deia això és més impossible que un signe negre, que veure un signe negre. Doncs bé, la història, diguem, va seguir, els signes negres no existien, fins que al segle XVII els holandesos, els exploradors holandesos, arriben a Austràlia, i què es troben quan arriben a Austràlia? Signes negres. Resulta que el que havien cregut tota la vida els europeus, que no podia existir mai, perquè mai n'havien vist cap, doncs resulta que existien. El fet de que ningú mai hagi vist un signe negre no vol dir que no existeixin. Fixa't, per demostrar que els signes negres existeixen, només necessites veure'n un. Per demostrar que no existeixen, fixa't que això no ho pots demostrar per més milions i milions de signes blancs i no hagis vist mai cap signe negre. Encara que no hagis vist mai, no vol dir que no passi. Fa un any, ara mateix, avui mateix, fa un any, em sembla que és avui o ahir o un dia d'aquests, que vam veure en els nostres diaris l'existència d'un signe negre. Recordeu que, aprofitant que avui juga el Paris Saint-Germain contra el Madrid, l'any passat jugava contra el Barça. I el partit d'anada, el Paris Saint-Germain havia guanyat 4-0.
Exacte.
Tots els experts, inclosa la pàgina oficial de la UEFA, que si aneu a la pàgina de la UEFA veureu que dona les probabilitats de que passi cadascú. Tots els analistes van dir, van mirar la història i han dit mai, mai, mai ningú ha remuntat un 4-0. Mai, en tota la història d'Europa. Mai ningú ha vist un signe negre. I per tant, tothom va dir que era impossible que el Barça guanyés. Recordeu, fa un any. Què va passar? El Barça guanya 6-1. El fet de que ningú en tota la història no hagués remuntat un 4-0 no vol dir que sigui impossible. Oi que no? Simplement vol dir que és improbable, que la probabilitat és baixa, però que la probabilitat sigui baixa no vol dir que la probabilitat sigui zero. I aquesta és la confusió que molta gent té. Les coses que no han passat mai no vol dir que no puguin passar. Vol dir que poden passar encara que sigui amb una probabilitat baixa. I, de fet, hi ha la major part de coses, diguem, importants de la història, diguem, no han passat mai abans. Penseu en l'aparició d'internet, penseu en l'aparició de les ulleres que us mencionava abans, o del microscopi. O de l'aparició màgica d'aquest vidre transparent que mai ningú no havia ni somiat que podia existir. Abans de que passi, la gent diu, això no, és impossible, hem fet milions i milions de vidres, portem des de l'època dels babilonis fent vidre i mai ningú ha aconseguit fer un vidre transparent. Doncs pum, de sobte apareix el vidre transparent, encara que els experts deien que era impossible. Estem d'acord? I per tant, diguem, els grans episodis de la història, la caiguda de les Torres Bessones, la caiguda de l'imperi soviètic, coses que va, diguem, abans de que passin, tothom pensa que és impossible que passin, resulta que acaben passant. I com deia abans, una de les característiques dels signes negres és que, diguem, un cop han passat, sempre hi ha els experts que diuen, jo ja ho havia dit. Com passa també al Barça, quan aneu al Barça, Si tu preguntes abans del partit, tothom dirà, preguntes, quan quedarem? Tothom, guanyarem 4-0, 3-0, una pallissa, tothom treu pit. Feu aquest experiment i veureu que és divertit. Quan s'acaba el partit i el Barça empatat a casa, tornes a preguntar a la mateixa gent. I molts d'ells et diran, jo ja ho deia, que no estaven bé, jo ja ho veia venir, que això passaria. No, collons, si vostè m'ha dit que guanyaríem 4-0... Un cop passen les coses, la gent tendeix a pensar, tendeix a creure que ell mateix, aquella mateixa persona que havia cregut una cosa diferent, ell mateix tendeix a creure's de veritat que ell ja ho havia predit. I després surten a la ràdio, ho expliquen, com si ells ja ho haguessin predit, cosa que és falsa. Per tant, signes negres són fenòmens estranys que passen molt amb una probabilitat molt baixa, però que acaben passant, que tenen una importància brutal i que els experts sempre diuen que ja havien predit.
Doncs aquesta i moltes d'altres coses les descobrireu en aquest nou llibre d'en Xavier Sala i Martín, La invasió dels robots, llibre molt recomanable, i altres relats, en aquest cas, porta per títol el llibre d'Economia en colors. Professor, enhorabona pel llibre. Realment aprens moltíssimes coses. I una vegada més, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. En Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, avui des de Manchester. Fem una pausa, seran 3 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Sí, sí que vull. Vull tenir sempre disponible un bon equip d'advocats. Vull tenir un servei telefònic d'assistència jurídica il·limitat. Vull experts que defensin els meus drets com a consumidor i com a ciutadà. Vull Àrac. Àrac, el nostre fort és defensar el que és teu. Contacta'ns a arac.es al 992 20 95 o consulta el teu mediador.